miércoles, 15 horas, acá, en el Prat Radio. Te abrazamos. Molt bona tarda, què tal? Salutacions d'un servidor, Jonathan Marín. Passen 40 segons d'un quart de 8 del vespre. Avui al programa repassarem tot el que ha passat aquest passat cap de setmana, on tenim doncs notícies, algunes bones, altres no tan bones i altres boníssimes. Per exemple, la boníssima és doncs el títol de Lliga que ha aconseguit el Club Hoquei Prat en aquesta tercera catalana, el primer any de vida d'aquest sènior del Club Hoquei, i doncs que ha aconseguit aixecar el títol a falta d'encara una jornada per jugar. No tan bones, doncs, per exemple, doncs la derrota de l'AE Prat, que segueix en una caiguda lliure de resultats després de perdre ahir al camp del Rubí 3-2, quedant-se ja sense opcions matemàtiques de pujar de manera directa. Els Potablaves ara mateix ocupen la quarta posició amb 43 punts i tenen la tercera posició a 3. D'altres coses no tan bones, doncs la derrota del Club Bàsquet Prat, que haurà de remuntar l'eliminatòria de campions contra el Mollerussa al Joan Busquets després de perdre l'anada per 6 punts. Per tant, aquest dissabte l'equip haurà de guanyar al Joan Busquets com a mínim de 6, però de 6 per poder forçar almenys la pròrroga. Per emportar-se l'eliminatòria haurà de guanyar de mínim 7 punts. I coses que ni tan malament doncs són, per exemple, l'empat del Prat B o del Darlenca, que doncs va empatar a 2 al camp de l'Atlètic Vilafranca, i amb aquest punt, doncs sumades a les derrotes de Tàrrega i Sant Boià, doncs fa que l'equip s'allunyi res una mica del descens trencat aquest triple empat que hi havia a 29 des de fa un parell de jornades. Ara ho ampliem tot, en veu de protagonistes, també en veu de col·laboradors d'aquesta casa, però com sempre abans de començar ja sabeu que ens podeu seguir a través de les nostres xarxes socials, a l'Instagram, al Facebook i al compte de la xarxa @elpratesports, i ens podeu escoltar en directe des del web del Prat.radio i a la 91.6 de la FM. A la part tècnica m'acompanya el Sergio Villar, per tant comencem, benvinguts i benvingudes, arrenca el Prat Esports.
Escoltes el Prat Esports.
I learned to swim from all your burnt bridges. Say you're the poet and the prophet, but you never saw me coming, always starving for attention, and I got the kind you wanted.
Comencem el programa i ho fem parlant de la Lliga Elit, d'aquesta derrota de l'Associació Esportiva Prat 3-2 contra Unió Esportiva Rubí, partit d'ahir diumenge, un partit que va començar ja malament amb un gol de Torres en el minut 7, després una jugada d'estratègia va empatar l'ex Plaza. A la segona part, una mica la mateixa tònica, als pocs minuts s'avança novament el Rubí, novament a través de les botes de Torres, i en el 57 Ufano ràpidament torna a empatar el partit. Ja en el tram final, doncs amb un Prat volcat a l'atac, doncs rep el càstig amb un gol en contra, un gol d'Eric Castillo, que és el 3-2 definitiu i que fa que el Prat doncs ja tingui doncs zero opcions de pujar de manera directa a aquesta tercera ref. Anem amb la veu de protagonistes, escoltem el míster, David Vila, Joana, que fa balanç d'aquest resultat.
Valoració, dolenta pel resultat, i ha sigut un partit que ha tingut bastantes fases diferenciades. L'equip no ha sortit malament, ens hem aconseguit, ells ens han fet en poques multes, i a nosaltres ens està costant molt. És cert que venim molt justos perquè hem hagut de fer molts canvis a nivells d'alineacions, molts canvis de posició, molta gent en posicions noves una altra vegada, 15 a la banqueta i justos. L'equip ho ha donat, però avui ha sigut bastant una impotència.
I més veus de protagonistes, torn ara per al jugador Alejandro Arx.
Al final estàvem un poco volcados, y realmente hoy hemos jugado incluso mejor, pero nos falta defensivamente a nivel de duelos estar por encima, porque si no, a este paso en el playoff no podremos conseguir el objetivo.
Doncs el Prat, que es complica la vida de cara a pujar de categoria i sembla doncs, que haurà d'aconseguir-ho a través del playoff. Per ampliar, com sempre, la informació de l'AE Prat, ho fem amb la mà del nostre company Ivan Conde. Bona tarda, Ivan.
Bona tarda, Jonathan.
Sensacions, titular, que et deixa aquest 3-2 del Rubí Prat.
Uf, difícil, posar titulars, o sigui que jo m'estendré una miqueta més. Home, al final, doncs, amb les paraules d'Alejandro Arx, potser amb 5 o 6 segons es resumeix tot, no? L'equip no està en un bon moment, la derrota contra el Martinenc va fer molt de mal, i sí que és cert que hi ha aspectes positius del joc, però crec que la jornada 28, un equip amb molts problemes, amb moltes lesions, que ho sabem, però pensat per ser campió, no podem estar ara amb que hi ha fases del joc que estan bé, que ha tingut opcions de puntuar en els darrers 3 partits, que és cert, però són 3 derrotes seguides en el moment clau, i l'equip sobretot en escenaris complicats com el de Rubí, sobretot el que ha mostrat és una situació mental complicada, o sigui que a l'equip se li fa molt coll i amunt quan l'apreten, que quan més crema la bola ningú apareix, i en general molts jugadors a nivell individual i col·lectiu estan molt lluny del seu nivell en aquest moment, per tant prioritat recuperar l'equip, ja ho era fa 2 setmanes, però ara és més urgent, a intentar classificar-se als play-off, millor quart que tercer, millor quart que cinquè, però la prioritat és endur-se una alegria, millorar defensivament per arribar amb opcions reals de poder guanyar el play-off.
Recordem que al Prat li queden 2 partits, el del Castelldefels, que tampoc estan per tirar coets, quarta derrota ja consecutiva que porta el conjunt dirigit per al pretenc Miquel Motoso, i després el partit del San Juan Atlético d'Onca. 2 equips que s'estan jugant coses. Ara parlarem del calendari que té el Prat, però comentaves el tema mental dels jugadors, un aspecte doncs, que evidentment doncs, està sent un factor important, un hàndicap per a l'equip de David Vilajona. Escoltem el míster parlant doncs, d'això, de l'aspecte mental.
Jugadors que jo els he vist jugar molt millor del que estan, de les prestacions que ens donen, però bueno, un jugador també està fet de mentalitat, i si un jugador no té la mentalitat és pitjor del que sembla. Llavors hem de recuperar, aquests jugadors, intentar treure el millor de cadascun d'ells, però vaja, tot passa perquè ells facin un cop de cap i siguin conscients que sense la seva aportació els tècnics poca cosa podem fer. Un jugador s'ha de mirar a si mateix i a partir d'aquí créixer, perquè ja et dic, al marge que l'equip pot estar jugant pitjor o millor, però ja no deixa de ser el futbol un equip de 11 jugadors, i els 11 han d'estar en bones prestacions. Però ja et dic, hem de recuperar l'equip en general, perquè tenim temps, tenim 2 partits abans d'afrontar el play-off, però evidentment el play-off hem d'entrar en una altra dinàmica, sobretot de joc i sobretot de mentalitat dels jugadors i d'ànim.
Doncs l'aspecte mental, feina que té l'equip per doncs, intentar revertir i millorar de cara a aquests 2 propers partits. També el míster va parlar doncs, del que comentaves ara, Ivan, de les diferents fases del partit, de les accions defensives, els duels individuals, on el Prat doncs, sempre perd, aquestes entrades laterals que fan molt de mal. Ja vam veure, per exemple, la partida del Martinenc, i doncs, els equips, evidentment, són conscients de que al Prat li fan mal i tiren per aquí, no?
Sí, sí, és cert que en un context on va rebre forces entrades, doncs el Prat, especialment amb la figura de Pol Aldabó, té un jugador, no?, que té capacitat de guanyar per amunt i també per sota, però és cert que al final doncs, es veuen doncs, algunes carències, no? Carlos García amb els problemes d'esquena, gairebé ja més pensant en playoff, no? Va ser a la banqueta segurament sense poder jugar. Va el Prat intentar potser acumular més futbolistes, no?, però en posicions algunes mogudes, David Adán novament de central, i és que ho comentàvem, no?, la temporada és cíclica en positiu i en negatiu. El Prat va guanyar les grasses 1-2, però patint una barbaritat contra un equip que únicament va proposar centrades durant els darrers 30 minuts finals, i més que patien les centrades, jo crec que el Prat especialment pateix en els refusos, podríem dir. És incapaç de guanyar aquests refusos, no? Prioritza el Prat refusar boles, però no,
pilotes.
Clar, però no hi ha cap jugador a prop, per tant, la recupera el rival, el Prat està desorganitzat, es perden marques, i moltes vegades més que la primera centrada, que és el que ha passat també a Rubí, acaba sent més en la segona o en la tercera jugada, perquè arriba a un punt, no?, on no pot seguir traient aigua. I és un problema que els equips detecten i que li juguen moltes vegades així.
Vinga, doncs, escoltem el míster. Parlàvem d'això, de les accions doncs, mal defensades.
Sí, en fases no ha fet malament l'equip. El que passa que, per exemple, a la segona part, jo crec que en pilota hem estat molt més reconeixibles, molt més decents. El que passa que amb molt poquet ens treuen molt. En els duels individuals som molt tous. Fixeu-vos que... I, de fet, els equips en juguen molt això, centrades, laterals... I és una llàstima, vull dir, perquè no ho defensem bé, no tenim la prou de contundència, perquè l'últim gol ha sigut això, tres boles voltants a l'àrea petita, i es fa molt difícil quan veus que hi ha equips que evidentment van amb el ganivet a la boca, que es diu, perquè no pots deixar votar tres vegades. I ja et dic, precipitacions en moment donat, jugadors que volen fer la seva jugada individual fins al final, apurem molt quan el que toca circular, quan hem circulat ho hem fet bé, hem girat, ells tampoc és que hi hagués una pressió excessiva, però molta pèrdua de pilota per intentar, ja et dic, molt joc individual, molta conducció, i no en aquest aspecte malament, perquè el que requeria era moure la pilota, que ho hem fet bé, girar, treure centrades que els hi feien mal, no les hem tret, i les que hem tret hem fet mal.
I també l'altre tema que comentaves, un equip que arriba just d'efectius, això obliga a moure posicions, i clar, doncs també això és un hàndicap que doncs el míster va comentar després a les declaracions postpartit.
Hem de jugar 11 i hem hagut de fer canvis per adaptar-nos al que teníem. A part d'això, ja hi havia jugadors que ja estaven tocats. El Gustavo estava tocat, el Marc estava tocat, han aguantat el que han pogut, i a partir d'aquí hem hagut de fer canvis. Vaja, és un equip, és això, quan necessites de la plantilla, has de tirar la plantilla, i cadascú ha de portar el que pugui, el que pugui, com pugui, i en el lloc que li toqui, que ens pugui ajudar. No tinc queixa, jo crec que no és un tema d'actitud, és un tema de cap.
Bé, Ivan, què en penses d'aquestes paraules del míster?
No, és significatiu, i sense entrar a fer judicis de valor, no? És una posició de la qual hem parlat molt durant la temporada. Si Gustavo no estava al 100%, encara és més cridanera la seva titularitat en punta, no? El Prat té dos jugadors que poden ocupar clarament la posició de punta, un és Pablo Ufano, després està Ricky Vidal, que hi ha sempre, no?, una mica aquest, sobretot, no debat, perquè David Vilajoana té força clar que és un jugador al qual veu clarament també partint des d'esquerra, però bueno, és força significatiu que ho digui obertament, no?, que va apostar per Gustavo Reynque, que potser és una gestió més de prefereixo que em faci 45 minuts bons perquè està per 45 minuts a la primera meitat que no a la segona, però bueno, en qualsevol cas, doncs és cridaner, sobretot que cada setmana hi ha canvis, per tant, doncs és evident que no està content amb les coses i que està provant de tocar tecles, i després que per tercera jornada seguida també hi va haver permutes al descans, en aquest cas precisament per, no?, jugadors tocats que van ser titulars, però bueno, que en aquests moments en què hi ha poca continuïtat de jugadors, no?, que a més hi ha lesionats, doncs això fa que també l'equip li costi ser reconeixible en molts aspectes.
I ara, doncs, toca Castelldefels i després San Juan Atlético de Montcada, dos equips que, doncs, tot i que són dinàmiques molt diferents, la del San Juan Atlético de Montcada és molt bona, veurem com arriba la darrera jornada, la del Castelldefels molt dolenta, quatre derrotes consecutives, l'equip s'està caient, i veurem si es classifica pel play-off, perquè ara mateix el tenim sisè a la Lliga amb 37 punts, ara ho repassarem de la mà de Lugo, però és que fins al Horta, per exemple, que és l'equip que encara no està en descens, o fins i tot a la Ciutat Cooperativa, els números li donen per ficar-se en el play-off, tot i que és molt difícil, eh? Però situació crítica la del Castelldefels, i doncs situació il·lusionada del Sant Juan per ocupar aquesta primera posició. Dos rivals que es juguen coses, i que veurem el Prat com afronta aquest partit davant dos equips que, doncs això, per A o per B, cadascú amb els seus objectius, però que, doncs, tenen potser més en joc el Prat, que jo crec que ja està més encaminat a buscar bones sensacions de cara a aquestes eliminatòries.
Sí, això ha de ser una cosa positiva, no? És a dir, al final després el futbol és futbol i si al minut 2 et marquen un gol, tot això es va, no? Al terra se'n va en orris, però el Prat ha de pensar, bueno, objectiu ascens directe això no es pot aconseguir, el playoff és una cosa gairebé virtual, parlem d'un punt per assegurar-ho, però la lògica també gairebé ens fa indicar que, no? que fins i tot no sumant pràcticament ho té, i per tant doncs, ja no té aquesta pressió. I té molt en joc, perquè tercera o quarta plaça poden significar moltíssimes coses a futur. També estem fent preguntes i esbrinant abans de dir, no? Acabar tercer sí o sí, suposa que si hi ha un ascens o que si hi ha una copa, no sé què, volem saber-ho 100%, per no dir coses abans de temps, perquè no hi ha publicat res oficial, per molt que en anys anteriors sabem els criteris, però aquestes coses de vegades canvien. Però bueno, que al final ja no és un partit de caixa o faixa de guanyar o morir, el Prat ha d'aprofitar aquests dos escenaris per això, per intentar retrobar-se i sobretot davant el Castelldefels, que vindrà també molt exigit, no? I amb molta necessitat, saber que com a mínim t'enfrontes a un rival, com a mínim amb els mateixos fantasmes,
sí, sí,
i que
totalment.
Per tant doncs, sí, sí. Haurà de ser una qüestió de futbol i no tant de coco, tant de bo l'equip es pugui recuperar, perquè és cert que això potser ahir vam ser força crítics, força contundents també per, no, les circumstàncies de l'equip, però no és un equip mort, el que es diu mort, té moments de bon joc, té situacions més aviat concretes, sobretot a nivell defensiu on falla, però hi ha marge, hi ha capacitat encara. També veiem com d'igualada està la Lliga Elite, i que excepte potser Martínez i San Juan Atlético precisament, tots els equips han passat per fases així, començant pel mateix Prat, que va passar de 8 partits sense guanyar a 4 victòries consecutives. Ho hauria de poder tornar a fer.
Doncs vinga, va, anem a escoltar a Vila Joana i també a Alejandro Arcs què ha de fer ara l'equip en aquestes dues properes jornades.
El que ha de fer l'equip ara és sumar un punt, però sobretot sumar un punt amb joc reconeixible, i a partir d'aquí tornar a agafar dinàmica. Però bé, és un tema, el joc és dels jugadors i també ells han de ser conscients que això ho trauran ells també, adoptant millorant en tot allò que poden fer, entrenar, no baixar els braços, i en un moment difícil, perquè ningú enganya que és un moment difícil, doncs escolta, també és un moment que es veu els jugadors que tenen la personalitat per tirar endavant, i això ja no va d'edat, sinó que va de personalitat. Jo veig xavals que tenen 20 anys i tiren del carro, veig que animen els altres, i en veig altres que en tenen 30 i estan d'enterrament. Vull dir, això no va d'edat, va de personalitat, i ara és el moment de veure quins jugadors tenen personalitat.
Hay que coger una buena racha, intentar en casa sacar los 3 puntos, en el último partido también, y llegar con una buena racha a los playoffs y llegar con confianza.
Proper partit, Castelldefels, horari poc habitual per ser el Sagnier. Primer que tot és el dissabte, que ja això ja doncs és diferent. Segon és l'hora, que és a les 4 de la tarda. També horari molt poc habitual, però bueno, ja comencem amb aquestes jornades unificades i aquest és l'horari que s'ha establert.
Sí, horari de l'enjoc de la xarxa, a l'espera de conèixer també quins partits es retransmetran, d'aquestes darreres dues setmanes. Deu ser molt difícil ara mateix ser a la xarxa i decidir amb què et quedes, si hi ha 16 equips que s'ho juguen absolutament tot, però sí, també pendents esperem que sigui una setmana meteorològicament com aquesta, no?, i que no haguem de ja començar amb aquests partits a temperatures prohibitives, però exacte, dissabte a les 4:05, amb moltes coses en joc.
No pinta que sigui el Prat Castelldefels el partit triat per la xarxa, no?
Bueno, home, és un bon partit, és això, a veure si es fa un, si es fa més, a la darrera jornada segur que s'intenta que siguin més, però sí que és cert que, bueno, està el playoff en joc allà, però hi ha potser partits que tenen playoff i descens en joc, un duel directe pel descens. La veritat és que emocionant està la Lliga Elite.
I així seguirà fins a la darrera jornada de Lliga. Doncs per què va aquesta Lliga Elite? I ens anem ara també a un altre partit molt emocionant, que encara no està tancat, que és aquesta eliminatòria entre Mollerussa i Club Bàsquet Prat.
Escoltes el Prat Esports. My head shooting threes, bombing on my enemies in my own league. Can't hear what they telling me. I'm just shooting threes, distant from my enemies. They hope I blow the lead, but they can't keep me from victory.
C'est la vie, that's just life. May not be what you expected, not for me. I just want the finer things, just a few designer things. I just want sex.
Vinga, anem ara amb la tercera FEB. Anem a parlar del Club Bàsquet Prat. Victòria del Mollerús a 79-73. Victòria de 6 punts del conjunt de Lleida. Un partit que va començar doncs molt malament pel Club Bàsquet Prat. Al descans, doncs, l'equip perdia de més de 10 punts, però no es va deixar anar i, doncs, tot i això, en el tram final el marcador no va ser de victòria, no va ser de remuntada, però sí que és veritat que 6 punts, bueno, és una diferència de punts assequible de cara a aquesta tornada que serà el Joan Busquets. Anem a començar escoltant ja protagonistes. Escoltem el míster, Mario del Campo, que doncs estava emprenyat al final del partit.
Bueno, la veritat és que bastant cabrejat perquè no hem fet les coses bé. No ha estat bé l'equip, no ha estat bé l'equip darrere i ens hem precipitat i quan hem volgut entrar al partit ja era tard. Aleshores, no me'n vaig content, la veritat.
Ivan, un Club Bàsquet Prat que ha anat de menys a més, que també és una mica el que li ha passat en molts partits de la fase regular. Sí que és veritat que anava de menys a més i amb aquest mes li donava per capgirar a vegades doncs, una situació que no havia començat bé. Clar, davant el Mollerussa, que és un equip doncs, ja de més pes, doncs, bueno, es va quedar, no sé si a les portes, però es va quedar una mica curt, tot i que el resultat no és del tot dolent per a la tornada.
Sí, al final no, ha succeït una cosa que podia passar, no? Que és que per molt que tu vulguis exigir-te el 100%, quan amb el 70% et dona, és difícil que en la primera vegada gairebé de la temporada que t'exigeixen el 100% hi arribis, no? Al final el Prat en alguns moments del partit es va veure superat i realment el resultat és bo, no? Perquè va tenir la sang freda de, no? de respondre, de no deixar-se endur massa tampoc per la, no? per la precipitació, per molt que hi va haver moments en què va ser així, però per voler, no? començar allò de la casa pel sostre, no? de voler, si vas perdent de 13 com va arribar a anar perdent el Prat, voler remuntar el partit abans d'intentar, no? fer balanç de danys. I la veritat, home, no és un bon resultat, és un menys 6, no? Potser no l'haguéssim signat abans de començar el partit, però per moments el Mollerussa va ser molt superior i segurament el menys 6 és una de les millors notícies del partit.
Sí, perquè el descans, si no m'equivoco, eren 13 punts d'avantatge per al Mollerussa. Diria que sí, 13 punts. Per tant, doncs, bueno, veurem què passa a la tornada. El míster destacava, sobretot, doncs, una de les coses que van penalitzar l'equip, doncs, la mala actitud defensiva.
Sobretot, els hem deixat córrer, el ritme l'han posat ells, han estat molt encertats en línia de 3, nosaltres tampoc hem estat encertats, és que ha sigut un cúmul de situacions, però els bàsics era estar sòlids darrere, per mi avui no hem estat sòlids.
I aquesta és la part dolenta, però també el míster va tenir paraules d'elogi per l'equip, per la reacció, per no deixar-se anar i perquè aquest marcador, en lloc de ser més avoltat, doncs al final va quedar una cosa de menys 6.
Bueno, creure que en un moment o un altre teníem que enllaçar una bona defensa i un bon atac i agafar-nos el marcador i és una mica el que hem cregut fins al final, no? Jo crec que el marcador no és dolent de tornar a 6 punts al Prat, però és veritat que buscàvem una altra eliminatòria.
Pel que fa a les actuacions més destacades, el millor jugador del Club Bàsquet Prat va ser Tomàs Esmolgut, amb 20 punts, 4 rebots, i per part del conjunt de Lleida, del Mollerussa, doncs Dickerson, amb 12 punts, 8 de rebots i 4 assistències, va ser el jugador més destacat, i també, evidentment, de Carrillo, que va ser el màxim anotador del partit, amb 26 punts. O sigui que, doncs, bons números anotadors. Ivan, un partit que ara escoltarem al míster, doncs l'afició del Mollerussa va jugar un paper important i va fer de la seva pista doncs un infern que, doncs, ara, com explicarà el míster, algunes accions grises del partit van caure més del cantó local que del visitant.
Sí, mira que el primer quart ja comentava, bueno, hi ha protestes per part del Prat, però el criteri, opinió personal, més o menys m'està semblant equilibrat. Sí que és cert que hi va haver un tram sobretot del partit on la diferència va ser força notòria, potser ens tiren els colors, però hi ha un parell d'accions, sobretot un bàsquet de Nogués on rep un cop, o sigui, una pantuflada pràcticament, i alguna altra acció força clara que no es van assenyalar. No va ser tampoc un arbitratge escandalós, segur que sense voluntat de que fos així, però sí que el criteri potser no va ser del tot equilibrat. I bueno, sí, al final ambients que segur que el Prat es trobarà. Si vol anar a una fase d'ascens, jugarà sí o sí contra un anfitrió, i aquest anfitrió, l'ambient segur que és encara més dur, segur que és molt més fins i tot agressiu, perquè va ser un ambient festiu en el bon sentit, no? En cap agressivitat ni res, o sigui que en positiu, i per tant el Prat també s'hi ha d'acostumar a aquest tipus d'escenaris. S'ha de destacar també una seixantena d'aficionats del Prat que entre l'autobús de l'equip que va acollir a una part de l'afició i la gent que hi va anar pel seu compte, doncs força bé la presència i el soroll que va fer també l'afició del Prat.
Vinga, escoltem el míster parlant això d'aquest ambient al partit contra el Mollerussa.
Bueno, ells apreten moltíssim les línies, els àrbits han permet també coses que potser pues jugant aquí amb aquest camp i amb aquesta afició no sé si ho permetran la setmana que ve. I després que no hem estat bé darrere, i estar bé darrere ens permet córrer i ens permet tindre tiros lliurats i pujar els percentatges, i avui no hem estat bé.
I també, doncs, el míster, davant d'aquest ambient, ha fet una crida per a l'afició potalada per fer del Joan Busquets també, doncs, un infern particular.
El primer, doncs, fer una crida a tota la gent del Prat, a l'aficionat del Prat, al poble del Prat, perquè Mollerussa és molt petit, no és com el Prat, i això ha sigut un infern, i els àrbits, evidentment, doncs, al nivell de l'arbitratge no ens ha ajudat. No dic que hagin estat malament, però no ens ha ajudat. El primer és tindre l'estruc ple i que el públic faci la seva feina, i nosaltres hem de fer la nostra.
Doncs una crida, Ivan, de Mario del Campo Park, a fer del Joan Busquets, doncs aquest Joan Busquets que hem vist en grans ocasions, de, doncs, també un infern sonor, sobretot per a l'afició, per als jugadors rivals, i a veure si entre tots, no? Doncs donar-hi la volta a aquesta eliminatòria.
Sí, primer de tot perquè també hi ha, no? Com a l'anada s'han donat una cinquantena, seixantena d'entrades al Prat, el Prat també fa el mateix amb el Mollerussa, i ja hem vist que sobretot la zona blava fa molt de soroll, i després perquè, com dius, el Joan Busquets és un pavelló que a nivell d'acústica és perfecte per fer soroll, és insufrible, fins i tot treballant, la veritat,
sí.
I això ho ha de notar també el Mollerussa. Per tant, és un aspecte important en la hipòtesi que no és descartable que l'eliminatòria sigui molt ajustada, perquè més enllà del Prat millor o pitjor partit, el que va demostrar el Mollerussa també és un senyor nivell, no? Potser sense una plantilla tan àmplia, però que sí que amb un grup de primeres espases, molt primeres espases, i després secundaris que entenen el seu paper, i que va demostrar, doncs, que el llistó està alt, com ja anticipava també Mario del Campo abans de començar l'eliminatòria.
Doncs veurem què passa. Això serà dissabte a les 6 de la tarda, i el podreu seguir el partit aquí en directe al Prat Esports. Ja tindrem temps d'explicar també una mica què és el que passarà, això ho podem parlar el divendres, perquè sí que és veritat que és tot una mica enrevessat en cas de guanyar o no guanyar aquesta eliminatòria, quins són els diferents camins, però això ja ho deixem per un altre dia, perquè si no se'ns va el temps. Perfecte, Ivan, doncs ho deixem aquí i ens retrobem divendres.
Que vagi molt bé.
I nosaltres anem a la Primera Catalana per parlar del Terlenca.
Escoltes el Prat Esports.
I said for me, babe, j'peux pas l'amener au spa. Si c'est ça qui t'intéresse, sorry, j'suis pas dans ça.
Anem amb el Terlenca, perquè déu-n'hi-do, aquest cap de setmana 2-2 contra l'Eti Vilafranca, un bon rival a la Lliga, quart classificat amb 45 punts, però la cosa podia haver anat molt millor del que finalment va anar, perquè el resultat és de 2-2, però podia haver estat una victòria tranquil·lament si, per exemple, doncs, arriba a entrar aquest darrer penal a favor del Terlenca, que no va entrar, i que posteriorment, doncs, coses del destí, penal a favor del conjunt local del Vilafranca, que sí que va entrar, i 2-2 en el partit. Hugo, què tal? Bona tarda.
Molt bona tarda, Jonathan.
Doncs el Terlenca que puntua, sí que és veritat que trenca amb aquesta mala ratxa de resultats, que portava dues derrotes consecutives, però aquest empat, doncs, que té aquest sabor una mica, no?, agradolç.
Doncs sí, mira, que és veritat que aquesta jornada a nivell de punts és sorprenent positiu, perquè li suma un punt al Sant Boi i al Terlenca, que els dos han perdut, però és veritat que veient una mica com va anar el partit, la situació que tenia el Terlenca per fer l'1-3, no sé quin minut era, però ja era quedava molt poc de partit.
Sí, tram final, estava a punt d'arribar al 90.
I l'acció del penal també era un 3 con 3 jugadors del Terlenc que atacam davant el porter, o sigui que era la passada, la mort, i era assegurar el gol, però és veritat que el porter s'emporta per davant un jugador del Terlenc i arriba el penal que jo crec que més de mèrit de Cabello, crec que el porter fa una molt bona estirada, crec que té molt de mèrit i bueno, arriba a l'1-3 que pràcticament tancaria el partit i en una jugada al temps afegit una pilota que finca dins l'àrea arriba al penal favorable
al Vilafranca,
Vilafranca i aconsegueixen l'empat a 2 i bueno, són dos punts que s'escapen i ara aquest cap de setmana a fer-se molt fort, últim partit a casa, veurem si s'aconsegueix uns 3 punts que serien molt importants, veient també la situació de la classificació. Ara mateix estan fora del descens perquè els hi treu un punt, com ja he dit anteriorment, al Sant Boi i al Terra, però és veritat que un punt de diferència no és res, perquè si un dels dos guanya, el Terlenc es veuria en la situació de guanyar obligatòriament i té un Sant Cugat com a rival que està a 3 punts del Viladecans,
arriba
com a tercer al Sant Cugat i té aquesta possibilitat encara d'acabar segon la Lliga i veurem, perquè serà un partit molt complicat. Ja a l'anada crec que el Terlenc va perdre, però va perdre molt al final, crec que va competir molt bé i veurem a casa si pot sumar de 3 o com a mínim un punt.
Un Sant Cugat que no arriba bé, perquè els últims 4 partits, 2 derrotes i 2 empats. Ara mirarem com està la classificació una mica en més detall, però escoltem protagonistes. Parla el míster Xesco Rivas.
Cuando estás en el minuto 88 y te puedes poner 1-3 y ya matar el partido, tuvimos la mala fortuna de fallar el penalti, que ya era un mano a mano, que el portero hace penalti y iba a marcar Emilio, pero según la norma ahora tampoco expulsan al portero, entonces el mismo portero te para el penalti. Y luego en el 93 ahí, en una jugada con muchas piernas, pita un penalti y nos empatan el partido.
Tot i aquest dur pal que s'emporta l'equip en aquest tram final de partit, el míster intenta veure la part positiva, doncs almenys hem trencat aquesta ratxa, les sensacions són bones, ara ens en queden 2 finals, hem d'intentar doncs treure el màxim de punts possibles. L'escoltem.
Claro, parece que ya veías el sol y ya estaba todo hecho y bueno, pues toca seguir remando, quedan 2 finales y bueno, ya no hay que pensar que se perdieron 2 puntos, sino que cambiamos la dinámica de nuevo, que el equipo volvió a sentirse bien, que el equipo compitió, que el equipo creyó, que el equipo trabajó y que fuimos un equipo, ¿sabes? Entonces, claro, ese es el aroma y la esencia que tiene que existir en esos dos finales que nos quedan.
Doncs Hugo, el Terlenc ha intentat sumar 3 punts, com deies, partit contra el Sant Cugat, que si Sant Boià i Targa no sumen punts, si el Terlenc guanya, estaria ja salvat, perquè restarien una jornada i li trauria 4 punts.
Doncs sí, és un partit molt clau, i si no, la següent jornada va al camp del Camp Juliu, que també és un rival que no ha jugat res, així que el Terlenc sí que ha de sortir a morir i demostrar que és l'equip que es juga coses, i veurem com la imatge de l'equip. Recordem també que Alfa va veure la targeta vermella i no jugarà aquest cap de setmana, i veurem en què surt Xesco, veurem l'equip, sobretot a l'inici del partit, que és veritat que durant la temporada hi ha hagut molts partits on la Terlenc ha començat perdent molt, molt d'hora, i veurem, l'equip ha de sortir enxufat i bueno, demostrar que és l'equip que es juga més i intentar aconseguir els 3 punts.
Repassem ara mateix com ha anat aquesta jornada, la primera catalana, i ara després la classificació.
Doncs sí, aquesta 28a jornada, amb el Catllar 1, Sitges 3, Natació Terrassa 3, Sant Boià 2, Cubelles 2, Rapitenca 3, Atlètic Vilafranca 2, Terlenca 2, Sant Cugat 1, Ascó 1, Camp Juliu 2, Joventut 25 de Setembre 1, Tàrrega 0, Viladecans 1 i el Tortosa Ebre 0, Martorell 3.
I la classificació com la tenim, amb un Martorell campió de Lliga ja?
Doncs sí, el Martorell que suma 66 punts, en primera posició, segon el Viladecans amb 53, tercer Sant Cugat amb 50, quart el Vilafranca 45, cinquè l'Escó amb 39 punts, que són els mateixos que té el Sitges en sisena posició, setè el Camp Julià amb 38, vuitè la Rapitenca amb 37, nové el Catllar amb 36, els mateixos que el Natació Terrassa, que és desè, onzè el Juventut 25 Setembre amb 33 punts, dotzè la Terlenca amb 30, tretzè i catorzè Sant Boi i Tàrrega, ja han comentat, 29 punts els dos, quinzè el Cubelles amb 26 i tanca la classificació a la setzena posició el Tortosa Ebre amb 24 punts.
Doncs el proper partit del Terlenca, que serà contra el Sant Cugat, partit a les 6 de la tarda, que també el podreu seguir aquí en directe al Prat Esports. Per tant, déu-n'hi-do, quin dissabte ens espera, doncs, de ràdio, d'emoció i sobretot, doncs, de futbol i també de bàsquet, perquè tindrem, com ja hem explicat, el partit també del Club Bàsquet Prat, que juga aquesta eliminatòria de campions, el partit de tornada contra el Mollerussa. Doncs aparquem aquesta primera catalana i anem amb la repassada quan resten menys de 11 minuts per arribar a les 8 del vespre.
Escoltes el Prat Esports.
Arrenquem la repassada, ho fem per la primera catalana femenina, grup 2, derrota 4-0 de la Fundació, al camp de l'Aldeana, una derrota dura, però ja a nivell de classificació la Fundació ja no juga res. Hugo, com la tenim?
Doncs sí, perquè segueix en setenes, es queden 44 punts, i el líder era l'Aldeana, l'equip que els ha guanyat aquesta jornada, que en porta 66 punts.
Anem a la segona catalana, grup 3, empat a 1, un empat de molt de mèrit, contra el Racing Vallbona, el segon de la Lliga. Escoltem a Héctor Rodríguez.
Doncs un partit molt dur, probablement el camp més complicat de la categoria. Ningú ha guanyat allà, només dos empats i bueno, vam fer un partit, la veritat que molt, molt complet. Llàstima el penal al tram final del partit, però la veritat que molt, molt content pel rendiment dels nois, que vam fer una setmana d'entrenaments molt bona, sabent el context de camp que anàvem, i la veritat que molt orgullós, perquè crec que aquest punt ens donarà molt.
Punt positiu, Hugo, però que no és suficient per assegurar encara la permanència de la categoria.
Doncs sí, punt per seguir descens amb 34 punts, però repassem una mica aquesta zona calenta de la classificació. És 7è el Canyelles amb 35, 8è el Marianao amb 35, 9è la FAF també amb 35, i ja arriba el Prat amb 34, el Sector amb 34, el Sant Ildefons amb 33, i ja posicions de descens, el Sant Ignasi amb 33 punts, i ja seguiria el Sarrià amb 30 punts, així que situació molt igualada a la segona catalana, així que veurem com acaba per part del Prat.
Doncs un filial del Prat que, doncs, està un punt per sobre també del descens, com el Terlenca. Anem a la segona catalana femenina, grup 5. Déu-n'hi-do, la victòria per tancar la temporada del Terlenca femení. S'han acomiadat d'aquest curs amb una golejada 12-0 al CUE de la Lliga. El Pierre, escoltem el míster, a Marc García, satisfet per el rendiment de les noies en aquest tram final de Lliga.
Muy contento por el rendimiento de las chicas, creo que cada vez estamos mejor a nivel de juegos. Una pena que acabe hoy la temporada, porque creo que podríamos haber seguido creciendo, pero bueno, me voy contento por la temporada. El objetivo era quedar entre las tres primeras, y creo que el objetivo está cumplido.
Y también va a valorar el curso la jugadora del conjunt pratenc, Erika Gómez.
Bien, hay un par de partidos que se nos han escapado por hacer el tonto, pero en general muy bien.
Doncs un Terlenca femení, Hugo, que en aquesta segona catalana, doncs, aconsegueix aquesta tercera posició.
Doncs sí, tercera posició que aconsegueixen, arribant als 60 punts, i el campió de Lliga és el Sant Vicent de Sors, que n'hi ha aconseguit 69.
Anem a la tercera catalana masculina, grup 11, victòria 3-1 del filial del Terlenca contra el Castelldefels B. Escoltem novament a Marc García, també entrenador del conjunt pratenc.
Creo que el equipo ha estado muy serio. Sí que es verdad que la primera parte con balón nos hemos encontrado un poco incómodos. Ya veníamos avisando toda la semana que a pesar de que estén en posición casi ahí de descenso, el Castelldefels tiene muy buen equipo. Son jugadores muy jóvenes que compiten y así ha sido hoy. Han competido hasta el final, pero creo que el equipo ha estado muy serio, ha querido la victoria en todo momento y bueno, felicitar a los jugadores. Nos quedan dos finales, vamos a por ello.
El Terlenca ve que, doncs, continua al capdavant de la Lliga, però queden dos finals i, per tant, encara això no està decidit.
Doncs sí, victòria per seguir primers, però segueix la distància amb un punt amb el Sant Just, l'Alterlenca amb 61, el Sant Just amb 60, i el Viladecans B, que també ha guanyat, estar-se amb 58, i ja vindria el Vista Alegre amb 57, així que ha de guanyar quasi sí o sí els dos partits que queden a l'equip de Marc Rodríguez.
I que també està en joc això, a veure què passa amb el primer equip, si baixa o no baixa, perquè clar, si baixa, doncs això també afectaria el filial del Tarrenc, que ve tot a quedar en aquesta primera posició. Anem a la quarta catalana masculina. Aquí no hem tingut partit, el Prat s'hi ha descansat, però el tenim campió de Lliga amb 66 punts,
Doncs sí, amb tots els partits guanyats, amb 22 de 22, 66 punts, i li treu 11 al Torrés, que és segon, amb 55.
A la preferent juvenil grup 4, el juvenil del Prat, 2-2 contra l'Escola Valls, un resultat que fa que el juvenil, ara mateix, com està la classificació?
Doncs són 600 ara mateix amb aquest empat, tenen 41 punts, dos equips més amb 41, com són Cornellà i Escola Gavà, ara mateix en sisena posició el juvenil del Prat, i el líder de la classificació, el Nàstic de Tarragona, amb 62 punts.
I en futbol, sala primera catalana, grup 3 de Barcelona, golejada també del futbol sala Prat després de la derrota la setmana passada, en aquest cas golejada 2-12 contra el Covelló, un futbol sala Prat també campió de Lliga.
Doncs sí, per seguir augmentant l'avantatge, sumant de 3 en 3 al futbol sala Prat, que aconsegueix arribar als 63 punts i li treu 15 al segon, que és el Cornellà.
Com dèiem, no hem tingut competició, com dèiem aquest matí, no hem tingut competició en bàsquet, han descansat aquesta jornada, per tant, doncs, la repassada que se'n va cap a la categoria de tercera catalana del grup D d'hoquei català, perquè hem tingut grans notícies. El Club Hoquei Prat ha guanyat 3-4 contra l'Esportiu Olesa Patí, i doncs amb aquesta victòria són campions de Lliga, ja que resten 3 punts de diferència, com ara ens explicarà Lugo, i ja doncs la baraja és per al Pretent, no?
Doncs sí, perquè arriben als 60 punts i a l'igual es queda a 3 punts, així que el Club Hoquei Prat ja és campió de Lliga.
Anem a escoltar les paraules del tècnic, de Cristian Pozo, que valora així aquest títol de Lliga d'un equip que no té molt temps de vida.
Molt contents, la veritat. A final de l'any passat vam començar a fer un sènior i des del principi pues, som els primers i hem acabat els primers. Però sí que és veritat que ha costat, perquè al final jugues cada partit com si fos una final, els equips rivals volen guanyar els primers i costa, i costa. La lliga és molt llarga i l'èxit ha sigut que de fer el primer equip del sènior aquí al Prat amb un tercera i el primer any pujar de categoria, pues això és, vamos, lo soñado. Estem molt contents.
Doncs paraules del tècnic del primer equip del Club Hoquei Prat i també coordinador de l'entitat d'una temporada que està sent d'ensomni per al conjunt Potalova, i que els tindrem aquí al Prat Esports la propera setmana per fer balanç una mica d'aquesta temporada a tercera catalana, i també de com veuen el futur després d'aquest ascens. I en voleibol català tampoc hem tingut jornada, també ha descansat, hem fet també pont, per tant doncs no hem tingut de jornada, però un Vikings que el tenim primer amb 22 punts a la classificació. Queden 3 minuts per arribar a les 8 del vespre, per tant anem tancant el programa. Hugo, gràcies per un dilluns més, i t'escoltem, pendents, a veure què fa el Terlenca.
Gràcies a tu, Jonathan, adeu.
I nosaltres que anem acomiadant el programa.
No em diguis que no en sabies res. Ja fa tant temps que et canto a l'alba, que el sol ja surt per tu i per ningú més. Que no en sabies res. Ja fa tant temps que et canto a l'alba, que el sol ja surt per tu i per ningú més. I més ràpid que un instant.
Acomiadem el Prat Esports d'avui, com sempre, agraint la col·laboració de la redacció d'esports, del Prat Ràdio, i des del control tècnic que hem estat amb el Sergio Villar. Els esports tornen demà a partir de 2:15. Ara us deixem amb Prat Amèrica. Gràcies per escollir-nos cada dia i fins demà. Adeu!
No sabia res. Ja fa tant temps que et canto a l'alba, que el sol ja surt per tu i per ningú més. La 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 la
ser per tu i per ningú més, que no en sabia res. Ja fa tant temps que et canto a l'alba, que el sol ja surt per tu i per ningú més, que no en sabia res. Ja fa tant temps que et canto a l'alba, que el sol ja surt per tu i per ningú més, que no en sabia res.
Esteu escoltant el Prat Ràdio, la millor música de tots els temps. Segueix-nos a través de la música al 91.6, el Prat Ràdio, tota la música per a tu.
Estoy harta de ti, no te entiendo. Un día sí, un día no, me tienes loca. Hola, ¿me escucha?
Buena, no quisiera molestar, pero hace tiempo que no sé de ti, y solo quería preguntar, ¿qué pasaría si dejamos el miedo atrás? Retomamos lo que dejamos a la mitad, es demasiado tarde, no. Mami, no pierdo la fe, y aunque no siga con él, tú sabes que el ego no mata. Y te quiero ver. Sueño que mal la ves. Y aunque despierto y no esté, no existe razón pa' que estemos tan cerca y tan lejos a la vez. Yeah, te vi pasar y pensé que eras tú, pero solo se te parecía, mami, qué inquietud. Desde que te fuiste no tengo con quién apagar la luz. Sabía que te quería, pero no sabía la magnitud de todo lo que me pasa cuando me hablan de ti. La habitación es grande y no hay con quién compartir. Mejor solo que mal acompañado, eso es un decir. Porque sé que si me dieran a elegir, preferiría la pelea, los gritos y la palma, las vacaciones en Italia.